Senyor Amadeu Altafaj, bon dia, moltes gràcies. Bon dia i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Segueix molt la política catalana o no?
Segueixo la política catalana per interès personal i també perquè cada cop hi ha més companys de totes les nacionalitats a Brussel·les que em pregunten què és el que està succeint a Catalunya.
I què els hi diu vostè?
Bé, el primer, que em fa molta il·lusió que em preguntin què és el que succeeix a Catalunya, perquè vol dir que es parla de Catalunya a Europa, i això és molt important. I després els hi dic que a Catalunya hi ha una situació difícil, que la crisi econòmica es fa sentir molt i que Catalunya no hauria d'estar en aquesta situació, perquè és un país que té un potencial i un dinamisme econòmic que fan que no hauríem d'estar tan malament com estem, però que és un país que se'n sortirà, perquè hi ha un potencial humà i a més hi ha tot un teixit econòmic que permetrà que ens en sortim si es prenen les bones decisions a Barcelona, però també a Madrid i a Brussel·les.
Quan li pregunten si Catalunya seria viable econòmicament en el cas d'una independència, vostè què els contesta?
A veure, la viabilitat econòmica no crec que sigui una qüestió gaire discutible. Com li he dit, Catalunya és una economia que té un producte interior brut que és equivalent, si fa no fa, al de Portugal, però amb una població molt inferior a la de Portugal, amb una diversitat econòmica important. Això no vol dir que no hi hagi problemes molt greus en l'economia catalana. Els problemes del sector financer, els problemes del sector immobiliari han afectat i s'han fet coses malament en el passat en aquest país també, i hi ha un deute públic que és molt, molt, molt elevat i que, en fi, costarà temps recuperar el control sobre el deute i tot el que genera el deute, és a dir, uns interessos que s'han de pagar, és a dir, recursos econòmics que no es poden destinar a altres despeses.
Amb Amadeu Altafaj podem parlar, com tantes altres històries d'economia i d'economia, diguem, posada més en lupa, però si ho mirem a l'engròs, vostè que és cap adjunt del gabinet del vicepresident econòmic de la Comissió Europea, si ara un ciutadà d'aquest país que passa pel carrer està escoltant-lo, té problemes, ara parlava el jove Barberà de Càritas i de la situació econòmica que hi ha, m'agradaria preguntar-li si curt i ras ens en sortirem, primera, i segona, quan preveu a Europa que ens podem en sortir?
Ens en sortirem, sí, però ens en sortirem, la pregunta és com i quan ens en sortirem. Com li he dit, Catalunya té elements que fan que la sortida de la crisi sigui més visible que altres comunitats autònomes espanyoles, on els desequilibris econòmics són més acusats i on hi haurà d'haver transformacions més profundes. Però no ens en podem sortir sols, els catalans. Té que haver una resposta europea a la crisi. I si no, els europeus no es posen d'acord, Berlín, Madrid, tots els països europeus, no hi haurà sortida de la crisi, perquè els problemes van més enllà de les fronteres de qualsevol estat i, per tant, doncs, té que haver-hi acords, com per exemple el que hi ha hagut aquesta matinada sobre la Unió Bancària Europea, perquè tots els bancs europeus que operen en tots els països, que són transnacionals, se sotmetin a criteris de transparència i de bona gestió que siguin els mateixos i hi hagi una supervisió més enllà de les fronteres.
És un pas endavant, senyor Altafaj, l'acord d'aquesta nit?
És un pas endavant molt important perquè, com hem vist, hi ha hagut situacions en el sector bancari que no han estat detectades o no s'ha actuat per part dels supervisors nacionals, i això demostra que hagués hagut d'haver un nivell d'exigència i de vigilància més estreta, i això s'ha d'exercir a nivell europeu.
Però Alemanya s'ha sortit amb la seva, no? Perquè la idea és que efectivament es podran controlar i supervisar totes les entitats financeres espanyoles, però en canvi, per exemple, les caixes regionals alemanyes no.
Bé, la construcció que s'ha posat en marxa, al final el que pretén és que hi hagi una supervisió bancària a tots els països que participin, inclosa a Alemanya. Això serà gradual, durà temps. Els detalls de l'acord encara s'han de discutir entre el Parlament Europeu i el Consell, però és evident que Alemanya també té interès a que tots els bancs europeus, inclòs els seus, doncs estiguin sotmesos a una vigilància, si potser no directa, si indirecta, és a dir, els supervisors nacionals a partir d'ara no podran fer el que vulguin. Hi haurà quelcom al damunt del supervisor nacional, en aquest cas serà el Banc Central Europeu, que vigilarà no només la feina que es fan en una sèrie de bancs, uns 200 bancs europeus, sinó també la feina dels supervisors nacionals. És a dir, que directament o indirectament les coses canviaran per tots els bancs, els més de 6.000 bancs que hi ha a Europa.
Ara parlàvem, referent al fil de que com i quan ens en sortiríem, a nivell europeu es pot arribar a calcular quan es pot sortir d'aquesta crisi?
Depèn de quin país en parli vostè. No se'n sortirà de la mateixa manera l'economia alemanya que l'economia espanyola.
Per exemple, Espanya, l'economia espanyola, quan considera que pot començar a alçar el cap?
Bé, si em refereixo a les previsions econòmiques que hem presentat ara el mes passat, en el cas de l'economia espanyola continuarà en recessió l'any 2013, però cap a finals de 2013 veurem ja els fruits d'algunes de les decisions que s'han pres recentment, i també en l'economia real, no només en els comptes públics, sinó per exemple, també estic pensant en un dels problemes més greus que té l'economia espanyola, que és el de l'atur. Esperem que hi haurà una estabilització de les xifres de l'atur cap a finals de 2013, i a partir d'aquí doncs es veuran els fruits de...
Estabilització, en cap cas res de recuperació estaríem parlant, eh?
L'atur a l'estat espanyol seguirà augmentant durant l'any 2013. Això no ens hem d'enganyar, seguirà augmentant, hi haurà una estabilització a la segona meitat de l'any, més aviat cap al darrer trimestre de l'any vinent, i a partir d'aquí hauria de remuntar. Pensem una cosa, i és que els desequilibris greus que patia l'economia espanyola, a poc estem detectant que s'estan corregint. Espanya comença a atraure una mica més d'inversions en un context difícil a tota la zona euro, a la Unió Europea en general, però el mercat espanyol comença a mostrar més atractiu pels inversors, però els inversors en economia real, no pas en l'economia especulativa, que és de la que hem de defugir.
Parlar d'Espanya, que li pregunti per Catalunya, quan es preveu que a Catalunya pugui haver-hi una sortida també, o com a mínim alçar el cap una mica a la crisi?
Jo diria que a la segona meitat del de l'any 2013 veurem signes més clars que també es traslladaran a l'economia real. Com
per tant, Catalunya s'avançarà a Espanya amb el tema de la sortida de la crisi?
Un cop més, li he dit, Catalunya té tota una sèrie d'elements que la fan especialment atractiva, i els desequilibris són menys greus que en altres comunitats autònomes, on el creixement econòmic aquests darrers anys havia estat basat amb fenòmens com, per exemple, la bombolla immobiliària, que, i sabem que el mercat immobiliari espanyol durant tot l'any vinent seguirà en una situació que es pot catalogar de pressió.
Deixo que de seguida el Maiaio, el Barbet, en Sánchez i en Barberà facin alguna qüestió, però ahir llegíem a l'Expansió que, segons el Klaus Regling, que és el director general del Mecanisme Europeu d'Estabilitat, deia: Espanya no necessitarà un rescat. Descarta definitivament aquesta possibilitat? Es descarta aquesta possibilitat? O és el contrari? Perquè també sentíem, no sé qui era aquesta setmana, que deia: escolta, no, el que ha de fer és immediatament demanar el rescat.
No, jo crec que seria imprudent descartar-ho. Seria imprudent descartar-ho, i seria imprudent fer-ho en base a una millora de la prima de risc aquests darrers mesos. Això és un element d'optimisme, però siguem francs, hi ha també molts elements de risc, hi ha incerteses, més enllà del que succeeix a l'estat espanyol. Les dificultats a la resta de la zona euro, però també fins i tot altres regions del món, són importants. Hi ha riscos, per exemple, als Estats Units. El debat pressupostari als Estats Units és un element de preocupació, perquè qualsevol problema que hi hagués en aquest debat, que no hi hagués un acord a temps, repercutiria a l'economia global. També hi ha una caiguda del creixement important fins i tot a les economies emergents, que alguns havien idealitzat, i veiem la fragilitat d'aquests fenòmens. L'economia brasilera, per exemple, doncs patirà dificultats importants aquest any que ve. L'economia xinesa doncs està patint dificultats evidentment creixent a més del 7%, que a nosaltres ens agradaria tenir ni que fos la meitat d'aquest creixement. Però bé, quan un ve d'un creixement de dues xifres i cauen tot això, doncs es fa sentir. Per tant, que hagi baixat la prima de risc és important, perquè, com deia, vol dir tipus d'interès, interessos més baixos sobre el deute, i cada euro que es destina al servei del deute doncs és un euro que es perd per altres tipus d'inversions. Però bé, la prima de risc costa molt que baixi, però es pot disparar molt ràpidament, i els riscos, en fi, ho hem vist també entorn al debat a Itàlia aquests darrers dies, com la confiança és fràgil.
Vicent Sánchez, sisplau.
A mi hi ha una cosa que amb la... Bon dia, senyor Tabac.
Bon dia, Vicent.
Feliç de retrobar-lo. Hi ha una cosa que em fa especialment angúnia, i és amb la reaparició del fenomen Berlusconi, que es presentava però no es presentava, que això respon a unes causes bastant més intel·ligents del que semblava en un principi, però, clar, aquest senyor ha utilitzat una altra vegada més el populisme del sud d'Europa contra el nord d'Europa, i concretament el sentiment antialemany que ha generat la política que marca tant la senyora Angela Merkel com la Unió Europea. I això, cada vegada, si les zones del sud es van empobrint més i, per dir-ho així, dramatitzant més, bueno, això està clar que acabarà d'alguna manera petant i d'alguna manera afectant profundament la convivència o fins i tot la viabilitat del projecte encara de la Unió Europea. Com es pot frenar tot això? Els senyors alemanys en són conscients de l'abisme que estan generant i de les repercussions que té la seva política entre les societats del sud d'Europa?
Jo no sóc advocat
del dimoni.
Dels interessos del govern alemany.
Però la Unió Europea segueix aquesta...
Europea, sí, però seguim amb preocupació tots els fenòmens de populisme que hi ha hagut. El president Barroso ha estat molt ferm a fer front a aquests riscos. Vam veure un augment de les forces populistes a països com Holanda, països com Finlàndia i altres països. Sembla ser a les darreres eleccions que aquest fenomen doncs s'ha esmorteït una mica, i el que vull dir clarament és que a vegades es critica molt a països com a Alemanya, que són els que porten aquesta solidaritat, però el cert és que Alemanya ha participat en totes les decisions, està participant en tots els rescats, i cada 3 mesos, quan el comitè pressupostari del Parlament alemany, del Bundestag, examina si cal donar o no el proper tram d'ajuts en un país, la decisió fins ara sempre ha estat positiva per tots els països rescatats, i el govern alemany ha defensat aquesta solidaritat.
Però l'opinió pública espanyola o italiana veuen Alemanya com, per dir-ho així, el botxí que castiga i que imposa uns nivells de contenció del dèficit que estan rebaixant la qualitat de vida, l'estat del benestar i estan precaritzant tot a l'Europa del Sud.
No, això trobo exagerat i injust.
Dic el que pensa una part de l'opinió pública.
Sí, no, i en soc del tot conscient, però no és Alemanya. Les decisions es prenen a nivell de la Unió Europea, tots els països tenen dret de vot, i és evident que Alemanya està aportant una solidaritat com molts altres països, inclòs Espanya. De fet, Espanya també està aportant aquesta solidaritat a Grècia, a Irlanda i a Portugal. I és només un reflex de les tensions que genera una situació econòmica tan greu, tant en els països que han de fer aquest ajust, que suposa un sacrifici per tota la societat, com pels països que aporten la solidaritat.
Jaume Barberà.
Bon dia.
Demano brevetat bon perquè ha de marxar relativament al dia, sisplau, gràcies.
Els economistes diuen que, sobretot a l'estat espanyol, a Catalunya, si vol, no es crea ocupació neta si no es creix per sobre del 2-2.5% de PIB. Quan vostès diuen que hi pot haver una lleugera millora en el segon semestre de 2013 pel que fa a Catalunya, de quin creixement estem parlant?
En tot cas, no estem parlant d'aquest 2% que vostè acaba d'esmentar. És ben clarament per sota. De fet, l'any vinent, les nostres previsions donen encara, en el conjunt de l'any, un creixement negatiu. És a dir, recessió encara. Per tant, doncs, és discutible això del 2-2.5%. El que és important és que es facin les reformes econòmiques que permetin de crear llocs de treball, però llocs de treball també sostenibles. Un model econòmic més sostenible. Com he dit, no es pot basar el creixement econòmic en fenòmens com, per exemple, una bombolla immobiliària, que té un impacte, i un impacte més molt important, en termes de llocs de treball i en termes de creixement, però que és efímer, i tots ho sabem.
Un altre. A Espanya hi ha aproximadament entre 5 i 7 milions de pisos, habitatges buits. Aquí hi poso els de lloguer, els que encara s'estan construint més d'un milió d'habitatges. L'estructuració del PIB espanyol, el sector construcció tenia una importància importantíssima. Amb aquest estoc de pisos i d'habitatges buits, el sector de la construcció espanyol trigarà molts anys a tornar a aportar el percentatge de PIB que aportava. Els de vostès, de la Unió Europea, han vist o s'imaginen o intueixen quin sector pot ocupar el lloc que ocupava el de la construcció per fer créixer Espanya?
Bé, jo el que no faré és alegrar-me d'aquesta situació.
No, jo tampoc.
Però el que sí crec és que creiem a la Comissió Europea que és una oportunitat única per canviar el model de desenvolupament econòmic que ha marcat aquests darrers anys l'economia de l'Estat espanyol. I per tant s'ha d'aprofitar això com una oportunitat per reequilibrar l'economia espanyola i per invertir en sectors que són els sectors més sectors de futur, enfocar més l'economia espanyola cap a l'exportació. Pensem que l'Estat espanyol i Catalunya potencialment té una projecció exterior enorme, no només al sud d'Europa, sinó més enllà de les nostres fronteres en el continent europeu. Podríem ser una plataforma d'exportació privilegiada cap als països de l'Àfrica del Nord, per exemple, i més enllà fins i tot. I, per tant, és aquest el futur de l'economia espanyola, que ha de ser una economia més basada en el coneixement i més sostenible i menys basada en models desequilibrats.
Perfecte.
Amadeu, bon dia, Bon dia. Amadeu, perquè hem treballat junts en un moment de la vida.
Quan
comentàvem amb col·legues i parlàvem d'Europa i de tot plegat.
Sempre estàs al costat del poder, Jordi.
Què és Europa? Què és Europa? I jo vaig dir, Europa és l'Amadeu Altafà. És a dir,
carai.
Sí, què és? Bueno, jo quan parlo i preguntes, no, què és Europa?
Digues Àfrica, Vicent Sánchez.
No és un elogi, eh? No és un elogi.
No,
és
carai. Un pels temps que corren,
és una acusació. És una acusació, i m'explicaré. És a dir, tu, estem en una circumstància en la que, quant temps fa que estem aplicant totes aquestes mesures d'austeritat contra la crisi? Quants anys fa?
La crisi financera arranca a la tardor de 2008.
Estem al 2013.
I continuem amb polítiques
I anem a millor o hem anat a pitjor? Hem anat a pitjor. Tu es parlaves, s'han de fer reformes. Molt bé, aquí s'ha de fer, no sé, la gran reforma laboral. Què ha fet la reforma laboral a Espanya? Què hem aconseguit amb la reforma laboral a Espanya?
Bé, els resultats de la reforma laboral no es pot esperar que siguin visibles.
No, però és que estan sent visibles. Estan sent visibles en què l'atur ha continuat pujant. No ha tingut una d'allò. Llavors, em fa l'efecte, i després resulta que tens tots els premis Nobel,
i tothom Jordi.
Que està dient, escolta'm, només amb l'austeritat no pots tirar endavant, no hi ha manera, no ens en sortirem, ho diu tothom, ho diu fins i tot el Fons Monetari Internacional.
I ho diu també la Comissió Europea.
Ho diu la Comissió Europea, molt bé, però no es fa. Només es fa polítiques.
El fet que hi hagi un èmfasi més important als mitjans de comunicació en les polítiques d'austeritat no vol dir que això sigui exactament la realitat. I, de fet, la resposta a la crisi passa, primer, per recuperar el control sobre el deute. Perquè, com deia, cada euro que s'ha de destinar al servei del deute és un euro perdut per despesa social i per despesa en inversió productiva. Segona, això ha d'anar acompanyat de reformes estructurals, de reformes econòmiques que generin creixement. Evidentment, i a més, una reforma del govern econòmic a nivell europeu. Tot això s'està fent. Els resultats es veuran, fins i tot en el cas de l'Estat espanyol, esperem en el decurs de l'any 2013. Nosaltres no som dogmàtics pel que fa a l'austeritat, i ho dic molt clarament. Quan es dona un any més a Espanya, el juliol de l'any passat, per complir el criteri del 3% de dèficit en lloc del 2013 al 2014, això demostra que hi ha una capacitat d'interpretació flexible i hi ha una voluntat de donar aquest espai i aquest oxigen a les economies que han de fer un ajust, que és imprescindible, perquè es pugui també preservar les bases, que seran les bases que permetran un creixement econòmic. I això pot succeir en el futur també, ho hem fet recentment a octubre, ho vam tornar a fer en Portugal, s'acaba de fer en Grècia, on es donen 2 anys més per complir els criteris de dèficit, és a dir, no el pacte d'estabilitat, és a dir, les regles que ens han donat els europeus, que no les ha imposat Brussel·les, sinó que les han decidit tots els europeus, no és un pacte estúpid. No és un pacte estúpid, no és un pacte sec, sinó que s'aplica d'una forma intel·ligent, i ho seguirem fent en aquest sentit, perquè evidentment no es tracta de que la medicació mati el pacient, sinó que l'ajudi a reforçar-se en el temps. Però és inevitable passar per polítiques de sanejament dels comptes públics, perquè o recuperem el control sobre el nostre deute, o el nostre deute ens esclavitzarà i ens posarà de genolls davant dels mercats. I els mercats no han de rendir comptes davant cap parlament democràtic i no tenen cap legitimitat més que la del seu Consell d'Administració.
Última pregunta. Última pregunta, Andreu Maia.
Però ens diu vostè, aquest cap d'any, els catalans, el que ens haurem de desitjar és bon 2014. Sí, si ho m'entès això, eh?
Però no hi haurà bon 2014 no, és dir, sense un bon 2013.
I el 13, no, ho dic perquè doncs, els ciutadans no entenen una cosa molt senzilla d'això d'Europa. Per què no garantitza Europa, la Comissió, el Banc Central Europeu, interessos a l'1%? Als estats, és a dir, allargar els terminis de retorn i a l'1%, no? I això és el que no s'entén, perquè el que no podem fer és assumir ja més deute privat, eh?
No,
més deute privat no podem,
no,
ja.
No, estic d'acord, i de fet aquests estem a Europa a través del seu mecanisme de rescat, per exemple, és el que està fent amb Grècia. Hem allargat els terminis per tornar aquests préstecs, hem abaixat els tipus d'interès per sota, fins i tot dels tipus d'interès del mercat. Això són països que estan sota rescat, no és el cas de l'estat espanyol.
Són les 10 i 10 minuts. Fins aquí la conversa amb Amadeu Altafaj.
Tenim una estoneta, eh, més.
Sí.
Una estoneta.
Si vols allargar, llarga.
Ho sé. Home, no, però ell el que no pot allargar. Perquè té altres compromisos. Per cert, em podeu explicar la coneixença Barbeta? No per nosaltres, sinó pels oients. Que
perquè vam treballar al mateix diari, un diari que va tancar, que es diu L'Observador, sí. Amb el qual vam ser bastant feliços i vam patir molt i vam... En fi, vull dir, totes aquelles coses que tenen les aventures periodístiques que deixen de vegades un gran sabor de boca.
Jo estava política i ella era... internacional.
Sí, senyor. I jo feia en principi de director adjunt i després de director en l'última etapa, la més dura, per cert.
La més dura.
Però això em va...
Estem parlant de fa 20 anys gairebé, eh?
Estem parlant de l'any 93 i per tant quasi en efecte fa 20 anys. I sap el que és pell de rinoceron?
20 anys. Per què ho diu?
No, perquè és la que se fa quan passes per una història així. El senyor Amadeu no, perquè era molt jovenet, però bueno, això li va, ja el va dissenyar una mica.
Tots ens vam curtir molt.
Veu? Continua sent jovenet i tot això...
Bueno, tu tenies un bon mestre, que era el Mateo Madridejos.
Efectivament.
Premi a l'excel·lència...
Mestre de mestres.
Premi a l'excel·lència financera en comunicació que l'Institut d'Estudis Financers li va entregar ahir durant la 5a edició d'aquests premis. Moltes felicitats i moltes gràcies, repeteixo, Amadeu Altafaj.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, fins aviat.